L'Associació Espanyola de Pediatria ha alertat aquest dilluns d'una síndrome entre els infants i que podria estar relacionada amb la Covid-19. Per parlar sobre aquesta nova síndrome que podria haver aparegut, tenim amb nosaltres el pediatre de l'Hospital Universitari General de Catalunya, el doctor Pere Sala. Primer de tot, moltes gràcies, doctor, per atendre'ns aquí avui amb nosaltres a Cugat Mèdia.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs,
Bueno,
primer, digues, doctor,
no, no,
digues.
no, sí, digue'm, digue'm, anaves a dir alguna cosa.
Sí, doctor, primer voldríem saber de quina síndrome estem parlant i quins són els seus símptomes.
Bé, definir encara una síndrome no podem definir-ho, no? De fet, l'alerta que va sortir doncs, pràcticament al mateix moment, fa dos dies, doncs, tant a la Associació Espanyola de Pediatria, com una alerta també al Servei Nacional de Salut de Londres, no? Que alertaven d'alguns casos doncs, de nens que tenien manifestacions de dues similars a dues malalties, que se'n diuen el síndrome de xoc tòxic i la malaltia de Kawasaki, que aquestes sí que estan ben definides, però que tenien símptomes que podien similar aquestes dues entitats i que això coincidia que en alguns d'aquests casos doncs, tenien o es confirmava infecció pel virus, no?, del Covid-19. Però, tot i així, altres casos no es confirmaven. Això són pocs casos i aquests casos doncs, manifestaven alguns d'ells doncs, manifestacions que podien ser més greus i que, per tant, necessitaven doncs, una vigilància doncs, a les unitats de cures intensives. I això va ser una alerta, és a dir, tenim aquesta situació, tenim aquests casos, encara no tenim ben definit no, si realment aquests casos els podem associar tots ells o no a la infecció pel virus que fa la malaltia del Covid-19, però bueno, per això es va fer l'alerta. I això seria una mica d'entrada doncs, el resum de lo que de moment sabem.
Tenint en compte això que ens acaba d'explicar, doctor, es tractarien de patologies greus?
Sí, a veure, de fet, no, l'alerta va sortir amb pocs casos que hi ha hagut i que han necessitat no, doncs una ajuda, diguéssim, a nivell de les unitats de cures intensives. És a dir, tant l'entitat que hem dit, la síndrome de xoc tòxic, com el Kawasaki, poden tenir formes que són greus no? I que, per tant, necessiten una vigilància intensiva. Tot i així, són entitats que tenim un tractament ben establert i no hem d'oblidar que, de moment, això són doncs, bueno, alguns casos no? Que s'han descrit i que ens han alertat doncs, perquè estiguem, diguéssim, vigilants de si això doncs, clarament es confirma que surten més casos o realment si podem acabar definint que això és una entitat que està associada a la infecció del Covid-19, que per ara encara no ho podem doncs, dir amb certesa.
Per què, doctor, aquesta síndrome es desenvolupa en infants?
Bé, això depèn molt de la resposta no, que fa el sistema nostre immunitari, el sistema de defenses, i això és molt diferent tant a les diferents persones, no?, com responen enfront diferents malalties, com amb les diferents edats. No? És a dir, no és la mateix doncs, la resposta immunològica o de defenses que fa un nen o que fa un nen durant tota la seva, diguéssim, etapa pediàtrica o la que fa un adult o la que fa una persona ja més gran. No? I, per tant, això probablement, no? De fet, aquestes dues entitats que diem, que és la síndrome de xoc tòxic i la malaltia que va ser aquí, predominen més en nens. És a dir, que el tipus de presentació obeeix a que la resposta que fa l'individu, que és, en realitat és una resposta inflamatòria, no? Que produeix una inflamació a diferents llocs de l'organisme, bàsicament són en el sistema cardiovascular, i fa que doncs aquesta resposta sigui diferent no? Que en els adults. És a dir, probablement els adults no poden o rarament manifestaran aquest tipus de patologia. Bàsicament lligat a això, eh? El tipus de resposta que fa l'individu enfront a aquest tipus d'infecció.
I com es tractarien aquestes patologies?
Bé, aquestes patologies, que ja les coneixem des de fa un temps, i insisteixo que extrapolem el tractament d'aquestes patologies en aquests casos que ara surten, no? Perquè s'assemblen les seves manifestacions en aquestes dues entitats. Aleshores, el tractament és bàsicament modular el que és la resposta inflamatòria que fa l'individu. I aquesta resposta inflamatòria acaba sent, no?, nociva per l'organisme, pel cos. I, per tant, el que fem és medicacions, el que fan és, d'alguna manera, modular aquesta inflamació. Per dir algun tipus de medicacions, doncs, són, per exemple, les immunoglobulines, els antiinflamatoris, a vegades els corticoides, i, si hi ha dubtes, en algun cas, com el síndrome de xoc tòxic, que com a tal pot estar desencadenat per agents bacterians, a vegades s'ha de fer antibiòtic. Clar, en el cas que acabéssim descobrint o definint bé que això només ho desencadena aquest tipus de virus nou, doncs ja es veuria si això si necessita algun tractament més específic, no?, enfront al virus o així. Però per ara seria un tractament de suport i bàsicament és modular, no?, aquesta resposta inflamatòria que fa l'organisme.
Doctor, pel que fa als pares i les mares, si detecten aquests símptomes, com haurien d'actuar i és prioritari portar l'infant a urgències?
Bé, a veure, en aquesta situació que hem descrit, aquests casos que diríem, doncs, són greus, uns pocs casos, no?, que han sigut greus, doncs, evidentment, si hi ha una situació de gravetat, que això, doncs, es pot definir, doncs, perquè el nen té un malestar general, perquè es presenta uns símptomes que tu veus que no està bé, doncs, evidentment, aquests ja són els que, no?, directament han d'anar a urgències. Ara bé, què s'ha descrit amb aquesta entitat, diguéssim, no?, amb aquests casos que hem vist? Bueno, doncs que són nens que a vegades comencen amb símptomes, com diguéssim, gastrointestinals. Què vol dir? Doncs mal de panxa, vòmits, diarrees. Clar, això és molt freqüent amb els nens. És a dir, les gastroenteritis, que és una infecció molt corrent amb els nens, això són aquests símptomes. Però com podem diferenciar? Doncs, bueno, quan veiem que aquests símptomes són molt més importants, no? El dolor abdominal és massa exagerat, vomiten constantment, molta diarrea, febres altes i malestar general, aquests són signes d'alarma, no? Són signes d'alarma que fan pensar, doncs, que aquest nen no està bé i, per tant, aleshores, doncs, s'ha d'anar a urgències. Ara bé, si no són símptomes que es manifestin gravetat d'entrada i que tens dubtes, doncs, els pares poden contactar amb el seu pediatre per aclarir dubtes, no? Des del, per exemple, el nostre hospital, doncs, tenim la possibilitat que ens contactin per telèfon, o a vegades fins i tot amb via telemàtica o fins i tot per via correu electrònic. És a dir, que hi ha mides o vies per poder contactar si tens dubtes, no?, de que realment necessites, doncs, atenció mèdica. Davant d'un dubte seriós, doncs, aleshores, doncs, directament a urgències.
Comentava, doctor, que no se sabia del tot clar si realment doncs, aquestes patologies tenien alguna relació amb el coronavirus. Si no és així, d'on podria provenir o què el pot provocar?
Bueno, això és una pregunta difícil ara, no?, de contestar. No ho podem encara definir. És a dir, des del moment en què s'alerta i que es veu que una, està clar, coincideix, no?, amb un moment en què hi ha un augment dels casos, no?, de virus, d'aquest virus nou circulant. Dos, doncs hi ha alguns d'aquests casos que sí que s'ha pogut demostrar, doncs, que hi ha hagut prèviament, doncs, una infecció per aquest virus. I per altra banda, no?, les troballes que s'han fet en els anàlisis de sang que es fan aquests nens, doncs, sembla que tenen un tipus d'alteracions, aquests anàlisis, que podrien, no?, recordar les alteracions que pot fer aquest virus. I, per tant, apuntaria una mica cap aquí, però ara per ara no tenim encara la certesa de que en tots els casos això sigui així i faltarà, doncs, acabar-ho d'investigar a fons, no? I, per tant, de moment tenim la sospita de que pugui estar darrere d'aquesta entitat, doncs, el coronavirus, però no ho podem dir amb certesa i, per altra banda, altres factors, doncs, també, doncs, no ho sabem. Potser resulta que el virus pot afavorir-ho, però s'afegeix un altre bacteri o alguna altra situació que fa que el nen faci aquests símptomes, no? Tot això és especular, no? És a dir, que de moment encara no podem dir amb claretat quin és, no?, la gent que ho pot determinar i tenim la sospita de que potser hi té alguna cosa a veure, evidentment, aquest nou virus.
Pel que diu l'Associació Espanyola de Pediatria en el comunicat d'aquest dilluns, els casos s'han trobat a Itàlia, Regne Unit, França i Bèlgica. Hi ha constància, doctor, d'algun cas d'algun nen o nen amb aquesta síndrome a l'estat espanyol?
No, sí, de fet, no, el comunicat que va fer l'Associació Espanyola de Pediatria ja ho feia perquè aquí també s'havien vist alguns d'aquests casos, no? Tant, doncs, a Madrid, que alguns casos, comptats, molt pocs. I potser aquí a l'entorn de Barcelona també alguns dos, tres casos que han similat això. És a dir, no vol dir que clarament siguin tots iguals, perquè les dues entitats aquestes que he anomenat, el síndrome de xoc tòxic, doncs, té unes característiques, i el Kawasaki, la malaltia Kawasaki, en té unes altres. O sigui, comparteixen que són reaccions inflamatòries en l'organisme, no? Però són una mica diferents. I, per tant, potser sí que en alguns llocs, doncs, han vist més alguns nens que han fet com la malaltia Kawasaki, i, en canvi, en altres llocs han vist més aquesta altra entitat, no? En formes com si fossin aquesta altra entitat. S'han de citar aquí, doncs, s'han de citar a Anglaterra, Itàlia, tal com dius, Bèlgica, França, i per ara, de moment, no hi ha masses més països que hagin dit que tinguin casos.
Doctor, canviem de tema, deixant de banda aquesta nova patologia que estàvem parlant fins ara. Passem a parlar sobre que ara els infants poden sortir una hora al dia. Com valora vostè aquesta mesura?
Bueno, jo penso que no, després de tot un temps de confinament, doncs, de cara als nens, és una mesura que per ells, el seu benefici és positiva, tot i que s'ha de prendre, doncs, una sèrie de precaucions, és lògic, per poder, doncs, fer-ho bé, per poder fer-ho bé. Probablement aquesta hora de sortir de casa, doncs, per algunes famílies amb alguns nens, doncs, els anirà molt bé, doncs, perquè per les característiques de la seva vivenda, per tal com són els nens, el que sigui, doncs, necessita, no?, sortir una estona de casa, i amb altres, doncs, que estan en altres condicions, en cases, doncs, que puguin tenir per dir alguna cosa, no?, jardí, o són nens que es poden mantenir més a casa, doncs potser no els hi és tan necessari, però és bo que d'entrada, doncs, hi hagi un període de marge de temps que puguin sortir a fora del carrer.
Quines recomanacions els hi faria als pares per aquesta hora de passeig?
Bueno, a veure, aquestes recomanacions em sembla que ja, no?, s'han anomenat molt, doncs, a nivell dels mitjans de comunicació, no?, ressaltant, doncs, una sèrie de precaucions a l'hora de sortir, doncs, com és que, evidentment, han d'anar acompanyats, no?, de l'adult. És bo que abans de sortir de casa es rentin bé les mans, en el moment que tornin a casa es tornin a rentar les mans. Possibilitat de portar mascareta, això, doncs, bueno, els nens, per exemple, doncs, de més de 3-4 anys i que siguin capaços de portar-la o d'aguantar-la bé, doncs és beneficiós. Amb els nens més petits pot ser més difícil, però se'ls pot trobar. I, evidentment, doncs, mantenir les distàncies de precaució si, doncs, tens o trobes, doncs, per dir alguna cosa, doncs, algun conegut. No? No? És a dir, que això pot passar. Que surts al carrer i et trobes algú que d'allò, doncs, bueno, mantenir les distàncies dels 2 metres, doncs, bàsicament, doncs, per evitar, doncs, les possibilitats de contagi, perquè hem de ser molt conscients que ara el virus el tenim aquí, està circulant, està a la comunitat i, per tant, doncs, el risc de contagi segueix sent-hi i hem de prendre les màximes mesures de precaució.
Per tant, doctor, recomana, no?, que els infants portin mascareta?
Sí, a veure, si és el que dic, no? És a dir, si és possible, millor, millor. Llavors, el que passa que sí, que és evident, doncs hi haurà nens que no ho aguantaran, no? No aguantaran i llavors no cal tampoc barallar-s'hi en el sentit de dir l'has de portar per nasos, si no, no sortim. No, llavors, doncs, bueno, mirant totes les altres mesures de precaució, doncs, bueno, surts, doncs, en el moment controlat, però evitant, doncs, que no s'apropi a altres persones, etcètera, sobretot si no porta cap mascareta.
I ja per acabar, doctor, tota la situació de crisi sanitària ha generat i genera encara molts dubtes i preocupacions també en els pares. Quin consell els hi dona de cara a les diferents fases del desconfinament que es preveuen per les properes setmanes?
Bueno, a veure, jo penso que ja hem comentat, ja hem dit algunes coses, és a dir, el fet de poder ja sortir de casa d'aquest confinament que hem estat, doncs, no?, de 5, quasi 6 setmanes, doncs, tancats, doncs és lògic que això s'hagi de fer de forma progressiva. Nosaltres hem de fer cas de les autoritats sanitàries, no?, que són els que marcaran, doncs, les diferents pautes de totes, no?, les coses que es puguin anar fent, però de forma progressiva, segur. No, o sigui, no de cop sortirem tots al carrer, tots a la mateixa hora i ens anirem a tots a prendre copes, no? És a dir, per tant, hem de fer-ho de forma, doncs, progressiva i cara als nens, doncs, és important, doncs, explicar-los-hi, és important, doncs, que totes aquestes mesures de contenció, mesures d'higiene, s'han de, no?, haver quedat ja implicades dins la societat, el que és el rentat de mans, la mascareta ara almenys durant un temps segur, totes aquestes mesures i, bueno, prendre una mica també de paciència, no? És a dir, que hi haurà moltes coses que ara per ara encara no podrem fer, però que probablement, doncs, a mesura que vagin veient com va passant, doncs, aquesta fase d'aquestes setmanes que són, no?, crucials per veure com va l'evolució de la pandèmia i, a veure si una mica de sort, doncs, es va arribant a l'estiu i podem tenir un, no?, una situació molt millor per poder anar fent mica en mica les activitats.
Doncs, doctor Pere Sala, pediatre de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.